Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
A inicis d'un nou any és moment de planificar i marcar-se objectius i avui a l'actualitat ens fixem en el sector turístic penedesenc perquè us volem presentar el pla d'accions per aquest 2021 del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Ho farem de la mà de la seva directora, la Núria Sala. Benvinguda.
Moltes gràcies.
La presentació d'aquest pla d'accions solia ser un moment de trobada per al sector en el qual reuníeu ajuntaments, entitats, cellers, empreses, però és clar, aquesta vegada ha estat online, oi?
Correcte. Aquesta vegada els hem trobat molt a faltar. Hem hagut de fer la presentació online perquè era impossible, vull dir, érem prop de 100 persones connectades en aquesta presentació online del pla d'acció del 21. Tot i així, penso que ens en vam sortir prou bé i vam poder tancar la presentació amb un bon brindis, amb optimisme per aquest 2021.
Sí, hi ha ganes de deixar enrere el 2020 i de pensar que les coses milloraran i que es tornarà a treballar, no sé si a la Setmana Santa, però a l'estiu sí?
Sí, a veure, es percep aquesta angoixa, vull dir, certament el sector turístic ha estat un sector que ha patit de valent aquesta pandèmia i està patint actualment, val? I això és evident que ho perceps també. Al final el Penedès és petit i la relació que acabem establint amb aquestes empreses i de més és molt estreta perquè fa molts anys que treballem junts en molts casos, no? Tot i així, no es llença la tovallola i es mira de pensar amb un cert optimisme, no? De dir, escolta, a veure si podem aconseguir recuperar, remuntar aquesta situació i sobretot adaptar-nos a la realitat turística del moment, que és un xic diferent a la que estàvem acostumats fa un temps enrere.
Un xic sent optimista.
Sí.
Força xic, diferent.
Xic en el sentit de perfils, potser et diria. Evidentment és una situació molt diferent, però també veiem que tenim capacitat de tornar a fer que el turisme sigui present en el nostre territori. Diferent serà perquè el perfil de visitant serà molt diferent. Val? I segurament totes les activitats que s'estaven oferint en el nostre catàleg d'experiències turístiques al Penedès també estan canviant molt, no? Em repareixo que en això hi ha canvis, però a la vegada pensem que tenim capacitats com a destinació i com a oferta a adaptar-nos a aquests canvis, no? I hem vist cosetes, i aquest estiu hi ha hagut moltes activitats a l'aire lliure, s'han reforçat molt aquestes activitats molt segmentades, pensant en perfils concrets, amb agendació de visita sempre prèvia per controlar molt bé aquest moviment de gent, correcte? I pensem que això de cara al 21 seguirà sent, no? Per tant, treballem amb aquesta idea, hem de ser creatius davant d'aquesta dificultat, hem de reforçar molt la singularitat que té la destinació per realment destacar davant de totes les altres que ens envolten. La competència és alta, Catalunya és un lloc preciós, amb mil llocs per anar, saps? I s'ha de treballar molt bé aquesta singularitat, posar-li fàcil en el visitant, fer propostes pensant molt en aquest visitant que vindrà, que serà pràcticament català, de molta proximitat, i sobretot amb capacitat també d'agendació. És molt important, creiem ara aquest 21, el posar data a les coses. Val? Per poder planificar-ho millor.
Quan deies que el perfil del turista, del visitant, canvia, et refereixes a que no hi hauran turistes internacionals durant força temps.
Correcte.
I que serà bàsicament de casa.
Correcte.
Deies català. Ni més enllà, ni de la península, penseu que vindran?
Bueno, sí, pot ser que sí, amb una certa proximitat, fins i tot ens atrevim en els entorns turístics en els que estem treballant, també amb les marques de Costa de Barcelona, Costa Daurada o Turisme de Catalunya, i ens comenten que el públic francès, no, molt proper i molt fàcil d'accedir també aquí a Catalunya, pot ser que també s'incrementi una miqueta. Però ho hem de veure, és que anem molt a les...
A palpintes, bueno, eh?
Exacte, és pas a pas, molt a poc, no? I sobretot amb una gran capacitat de tenir plans béns, B, C o el que toqui, i per altra banda també molta agilitat, perquè sabem que les coses es resoldran pim-pam, llavors hem de ser molt ràpids a reaccionar per poder fer les coses.
De turisme n'hi ha molt poc, anirà creixent gradualment, ja veurem, com dèiem, anem una mica a les palpentes i setmana a setmana pràcticament. Com es planifica? Com podeu dissenyar un pla d'accions en aquestes circumstàncies?
Ja.
O el pla d'accions és pla A, pla B i pla C, com deies.
Bueno, dintre del pla d'acció del Consorci treballem molts diferents àmbits, no? Està clar que enguany a l'àmbit de la promoció, val? I de la comercialització és aquest que està com més a les minut, no? És a dir, vale, ara no té sentit fer una campanya de publicitat per captar visitants quan les mesures de mobilitat doncs, són les que són i, per tant, s'ha de treballar molt el minut i el moment. Val? Però, en canvi, tenim altres àmbits d'actuació que sí que ens hem pogut seguir avançant i seguirem avançant aquest 2021. Nosaltres, aquesta situació de pandèmia també ha reforçat molt la relació que tenim amb el teixit del sector turístic d'aquí del territori perquè hem hagut d'estar col·laborant molt amb ells, escoltant molt, una escolta activa 365 dies, perquè, ostres, estàvem en una situació tan extraordinària que només parlant, estant molt connectats, compartint molt, érem capaços de posar solucions i alternatives a coses, no? Per tant, tot el tema de formació, el tema d'assessorament, això ho reforcem molt. Els projectes de territori segueixen avançant, això segueix el seu ritme, és a dir, per sort aquests no s'aturen i, per tant, nosaltres podem anar continuant treballant perquè el Penedès tingui una bona infraestructura turística i sigui competent com a destinació. Val? I, per exemple, programes que treballem també des del Consorci a nivell de sostenibilitat, de millora de l'atenció al turista, tot això ho podem continuar fent digitalment, moltes coses, cert, però ho podem fer amb bones garanties, diguéssim.
Ara tornarem a aquest pla d'accions, però parlaves d'aquest teixit, d'aquesta escolta diària. Com resisteixen els membres del Consorci de Promoció Turística? N'hi ha que han abaixat la persiana, potser?
Sí, sí, hem tingut casos de petites empreses, sobretot empreses de serveis turístics més petitones, de vegades gestionades d'una manera més autònoma, no? Que el fet de no tenir turistes doncs realment ha sigut una patacada gran i no ho han pogut aguantar. I malauradament ens ha passat, no? O d'altres empreses que potser no han tancat, però les seves prioritats s'han hagut de focalitzar cap a una altra banda per intentar, doncs, posicionar el seu producte, incentivar línies de venda directa o de venda online. Vull dir que ha passat coses així. Per sort, el que és la ruta del vi del Penedès, que és el que engloba aquest club de producte no turístic, no hem tingut masses baixes per aquest 2021. Hi ha hagut alguns casos puntuals, però no hem tingut gaires baixes i, de fet, és un dels aspectes doncs, que el president del Consorci remarcava molt en aquesta presentació, no? Que és aquest agraïment cap a tot aquest sector de voler seguir sumant, no? Fent pinya, estant al costat de la ruta del vi del Penedès, treballant xarxa, vull dir que estàvem molt agraïts realment d'aquest acompanyament.
Quants socis té la Ruta del Vi?
Prop de 200, prop de 200 empreses, sí.
I com es reparteixen territorialment?
Doncs hi ha una concentració especial d'empreses, sobretot perquè els cellers i caves que formen part de la Ruta del Vi, hi ha molta concentració de cellers a la comarca de l'Alt Penedès, vale? Però com sabeu, nosaltres treballem tot a l'àmbit del Penedès, per tant, hi ha empreses al Baix Penedès, hi ha alguna empresa cap a la zona d'Aiguamúrcia i del Pla d'en Manlleu, alguna empresa també cap a la zona del Garraf, però la concentració gran és cert que està a la comarca de l'Alt Penedès. Això també té molt a veure pel que comentàvem, que el gran volum d'empreses associades a la Ruta del Vi són cellers, i els cellers majoritàriament estan molt concentrats en aquesta zona.
Núria, ara mateix hi ha un debat obert sobre si cal posar tots els ous al mateix cistell, i en al·lusió al sector turístic és un debat molt encès, per exemple, a la ciutat de Barcelona, que depenia molt del turisme, i en el moment que no arriben aquests turistes, punxa econòmicament. Aquí el Penedès no estàvem en aquesta situació, ni molt menys, però s'ha repensat una mica si es vol seguir creixent, com es vol créixer, per no... que no, quan passen coses d'aquestes, sí, que no et quedis de braços.
Sempre hem mirat de tenir en compte quan defineixes l'estratègia turística del territori, no? El fet de dir fins a on pot absorbir el nostre territori, no? Turistes, val? És cert que aquí no estem ni molt menys en una situació d'una zona amb un nivell de turisme tan alt com pot ser Barcelona o altres zones properes, eh? Aquí és un model de turisme molt més tranquil, no hi ha aglomeracions. El tipus d'oferta que hi ha és molt segmentada, molt dispersa. No hi ha concentració de grans icones turístiques, que hi hagi allà una massificació de gent.
Molts autocars.
Exacte, és a dir, queda tot com molt repartit. És evident que, per exemple, doncs, la zona costanera del Penedès o, no?, la zona pròpiament del Garraf, la zona del Baix Penedès tocant directament a mar... Clar, són zones que de naturalesa són molt més turístiques, no? I que depenen molt més en aquest sentit, no? A la zona una mica més interior del Penedès hi ha molta més diversitat, val? Sí que és cert que ara, amb aquesta situació, el que ha passat una mica és una mica la inversa, que a Cellers deia, ostres, com trobem a faltar ara el fet de que no vingui la gent, no? Quan...
A vegades era una nosa, no?
A vegades, potser no, però saps allò que, a veure, el turisme dintre del Cellers sempre ha estat com un complement i segueix sent, sí, una línia, sí, complementària, sí. Evidentment la línia prioritària d'aquests establiments és la venda de producte del seu vi, el seu posicionament, val? I el turisme o l'enoturisme era una línia més que ajudava, no? Però ara, quan no l'hem tingut, dius, mare meva, no? Quina vinculació té, perquè comences a estirar el fil, no? I dius, vale, entre que no venen a visitar-nos, llavors no poden accedir als diferents propostes que els hi fèiem, potser no m'acaben comprant a la botiga quan venien a visitar el celler, quan monto algun esdeveniment em costa omplir perquè no els tinc a dintre de la dinàmica de les visites. Bueno, els hem trobat molt a faltar, no? I això ha fet, doncs, que també... Doncs molts establiments et diguin, no, estic pensant propostes, m'estic adaptant, les tinc a punt, ja allò preparadetes, perquè en el moment que la pugui llançar i promocionar, ho faré de seguida. Vull dir que bueno, penso que al final és una manera de donar a conèixer el que hi ha darrere, no?, d'una empresa, d'un nom, no?, i el poder visitar aquests establiments, no?, ja no només els cellers, el poder conèixer el propietari d'un allotjament que t'expliqui com ha reconstruït aquella masia, no?, tot això és de gran valor, no?, i és el que també ens fa diferents i el que fa que la gent ens vingui a visitar.
Fem un cop d'ull a aquest Pla d'Accions 2021 que presentàveu fa una setmana escassa. Anem per les novetats. Què hi ha de nou?
A veure, de nou, podríem destacar, a nivell de territori, sempre hem d'estar treballant perquè turísticament parlant el territori tingui millor infraestructura, val? Millor servei. Val? Un servei que al final moltes vegades acaba repercutint tant en el resident com en el turista, que això és el millor. Val? Vull dir, va bé per tothom i això és el millor. Com a novetat et diria que aquest any 2021 presentarem, abans d'acabar aquest mes de febrer, posarem ja a disposició d'acollida al turista. És un projecte que hem treballat durant 2-3 anys aproximadament, 2 anys intensament, que ens ha permès, doncs, a part d'estructurar i endreçar una miqueta el posicionament de la marca del territori, ens ha permès treballar unes X-Tables, val? Són com unes pantalles informatives que estaran en 3 punts del territori, que són oficines de turisme o recursos d'interès força visitats, on la gent podrà planificar la seva estada en el territori un cop ja estan aquí. Val? És un servei digital, però d'atenció al visitant un cop està al territori. Això ens permet també donar un servei més tecnològic i modern en algunes oficines o espais visitables, i ens permet que el visitant conegui la destinació, pugui planificar-se la seva ruta, se la pugui descarregar, pugui llavors tenir-ho tot en el mòbil i moure's pel territori.
Serà un complement, per exemple, a l'oficina que el Consorci té a Vilafranca.
Correcte.
Sumareu.
Exacte, totalment. Vull dir, és una eina que ajudarà també molt als informadors, perquè al final és com si fos una guia digital amb unes imatges de molt alta resolució i amb uns accessos a la geolocalització que facilitarà aquest moviment del turista pel territori. I a més a nosaltres ens donarà dades interessants per conèixer quines són les seves preferències.
Perquè es registraran.
Correcte. Llavors sabrem exactament quines són les preferències, què els hi agrada més de visitar, què solen fer quan venen, i és una eina que també es fa extensible a diferents establiments en format de tablet, val? I que formen part del programa de punts d'informació turística, que és un programa que coordinem també des del Consorci. Vull dir que això pot ser una novetat perquè és un servei més al visitant, interessant, i que en breu us presentarem amb tot detall.
I s'implanten pensant ja en l'estiu vinent?
Sí.
Seran això. Operatius?
No, seran operatius en el moment,
a
final
de
mes.
A partir que els presenteu?
Sí. A partir de que els presentem ja estaran operatius.
Hem començat per aquest projecte d'acollida al turista. I la senyalització, que és un cavall de batalla de fa anys i panys.
Sí, i tant, totalment d'acord. Vull dir,
no només vostra, també de la Deo Penedès.
De tot, sí. I a més ara, per exemple, la situació de la Covid, tothom ho hem viscut, no? Hi ha moltíssima gent caminant i amb bicicleta. Tenim una xarxa de senders que requereix algunes actualitzacions de senyalització. S'han de millorar la mobilitat, la gent es mou molt més en bicicleta. Això són reptes que els tenim també per aquest 2021, perquè per nosaltres la mobilitat, des d'una visió més sostenible i sobretot fer que el nostre territori sigui el més ciclable i segur possible, pensem que és de gran valor pel resident, però també pel visitant. Llavors, tenim la sort de que el Consell Comarcal de l'Alt Penedès està gestionant un projecte FEDER, que dintre de diferents actuacions que estan posant en valor recursos del territori, n'hi ha una que és un pla de senyalització de la ruta del Penedès 360. Val? Això, si tot va bé, aquest 2021 també es podria executar, si tot va bé i segueix els terminis.
Parlem de cicloturisme, en aquest cas.
Cicloturisme. Nosaltres creiem que com a destinació, evidentment, hi ha rutes amb BTT, rutes per carretera que ajuden al Penedès, però aquesta ens dona aquest plus turístic que sempre intentem afegir a tots els productes que treballem, no? Fer que la gent vingui a fer cicloturisme amb una ruta per etapes, amb una ruta circular, però que et sedueixi per fer parades tant a recursos turístics visitables com a cellers, com en allotjaments, i gaudir més intensament del territori i tota la seva oferta.
I si seguim amb novetats, podem estirar el fil una mica més encara?
Què més us podria dir? A veure, aquests dos serien projectes més de territori i bé, potser no seria una novetat, però com a tal, però sí que és important transmetre que seguirem apostant per fer una bona promoció turística de la destinació, en el sentit de donar continuïtat a la campanya de Compte amb Nosaltres, dels Invisibles.
Els Invisibles, el Penedès Secret.
Correcte. Tot això són campanyes que es van crear en dos moments diferents, val? Però que poden tenir molta vinculació entre elles, ja ho vam fer expressament, que estan vives i que, per tant, ens reajustarem per projectar-les aquest 2021.
Núria Sala, ens ha agradat molt conversar aquesta estona, conèixer aquest pla d'accions i la tasca que està duent a terme el Consorci de Promoció Turística del Penedès. I això és un punt i seguit, perquè seguirem parlant al llarg d'aquest any i esperem que en millors condicions.
Perfecte, encantada, ja ho saps.
Gràcies, fins aviat.
Gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Hi
Tot esperant que tornin els turistes i que nosaltres mateixos puguem fer turisme de nou, li dediquem aquesta cançó a la Núria Sala. Aquest viatjarem dels Changuito des del Milions d'Estrelles. Amb ells arribem a 11:15 a les notícies.
Històries en els teus ulls van fent camins desconeguts, reunint memòries que t'han romput, vas dissenyant un nou futur. Plena d'eufòria te deixes dur els somnis que no has viscut. Agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest impuls. Sincertesa amb dues vides s'ha cremat, navegant entre ferides mos trobem. Arrencam amb valentia viatges sense fi, on tot tindrà un nou sentit. I viatjarem per aquells somnis que un dia van desfer, per ses històries que fan que s'aturis temps, per s'esperança fins que tot se pugui fer, ja ho farem bé. En els teus ulls el teu moment s'ha convertit en una llum. Agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest impuls. I canta amb mi.
Són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Doncs en aquest punt horari és moment de tornar-nos a acostar a l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Comencem recordant que Sant Sadurní registra una taxa d'atur del 9,61%. El mes de gener es tanca amb un lleuger augment del nombre d'aturats a la província de Barcelona. Amb tot, Sant Sadurní es desmarca d'aquestes xifres i en manté unes de molt similars a les del mes de desembre, dues persones menys a l'atur. On sí que se segueix la tònica provincial és el conjunt de l'Alt Penedès, més on l'atur s'incrementa en un 1,7%, unes dades que es desprenen del darrer informe mensual de l'atur registral als municipis i comarques barcelonines que ha elaborat la Diputació. Aquest creixement es concreta especialment en el sector serveis, degut a la fi dels contractes temporals vinculats a la campanya de Nadal. A més dels serveis, la resta dels sectors també pugen i destaquen els aturats a primera ocupació. Us expliquem també que la Generalitat i els ens locals del Penedès acorden noves bonificacions en viatges recurrents a la C32. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i les administracions locals del Penedès han acordat aquest nou model de bonificació d'aquest peatge a la C32, Castelldefels, Sitges, al Vendrell, per tal d'afavorir els desplaçaments de la ciutadania d'aquest àmbit. Els descomptes seran del 40% al peatge de Vallcarca i del 70% al peatge de Cubelles en viatges fets en 24 hores, amb entrada i sortida al mateix lloc, com es fa ja amb l'AP7 de dilluns a divendres no festius. Les notificacions, segons l'acord assolit, es posaran en marxa el proper 1 de setembre. S'aplicaran a vehicles lleugers, categoria tarifària 2, mitjançant pagament dinàmic via T i subscripció prèvia de la persona usuària. S'exclouen d'aquestes noves bonificacions els moviments amb origen o destí a l'AP7 Sud, atès que són moviments de llarg recorregut o que tenen un origen o destí fora de l'àmbit de l'autopista C32. Anem ara fins a Olèrdola per explicar que el govern reorganitzarà amb les entitats l'ús dels equipaments per impulsar l'activitat cultural. A preguntes de Junts per Olèrdola, el govern municipal del municipi explicava en el ple d'aquest passat dimarts que l'edifici de l'actual consistori de Moja s'enderrocarà perquè és molt antic, requeriria d'una adequació profunda i no tindria moltes possibilitats d'ús. L'equip de govern recordava que s'ha projectat una nova plaça per donar continuïtat al consultori, nou consultori que s'està enllestint davant del centre cívic La Xarxa. L'alcalde Lucas Ramírez explicava també que s'ha apostat per la reforma d'espais públics com la Torre de Moja, la Pallissa o l'edifici de Correus i es preveia tractar amb les entitats la reorganització dels usos d'aquests equipaments. Ramírez assenyalava que el municipi disposa de suficients espais per acollir les activitats promogudes per la ciutadania amb més de 4.000 metres quadrats a disposició de les entitats culturals. I acabarem recordant-vos que Serveis Mèdics Penedès ha lliurat a l'Ajuntament de Vilafranca uns 500 kits d'higiene dental per als tallers a les escoles. Es tracta d'una proposta educativa elaborada per diferents agents de salut del territori i adreçada als centres educatius vilafranquins. Té com a objectiu principal millorar la salut d'infants i joves mitjançant la realització d'accions que afavoreixin conductes positives en relació amb la salut individual i col·lectiva i la generalització d'hàbits saludables. Els tallers, estima les teves dents, es realitzen a primer curs d'educació primària i es fan simultàniament amb la revisió de les dents que realitza el servei d'odontologia del centre d'atenció primària. En l'acte de donació simbòlica d'aquests kits, que es feia dimecres al matí, hi van participar el gerent de Serveis Mèdics Penedès, Josep Panella, i les regidores d'Educació i Salut, Txell Montserrat i Anna Dobles. En aquest sentit, Dobles explicava que una odontologia visita el centre, que una odontòloga, volem dir, visita els centres per oferir-los un taller que combina part teòrica i part pràctica.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts.
Penedès en xarxa.
Obrim l'agenda al detall a Olèrdola perquè, amb limitacions i mesures de seguretat sanitàries, la biblioteca oberta ha seguit funcionant aquest curs a les biblioteques de les escoles de Moja i de Sant Pere Molanta fora de l'horari lectiu. També continuen programant activitats de dinamització i aquests últims dies han organitzat sessions de l'hora del conte per difondre valors universals. Ens ho explica la bibliotecària Maria Morell, que conversa amb Raimon de Cara.
Doncs així és, les limitacions de mobilitat i d'accés als equipaments no estan impedint el funcionament del Servei de Biblioteca Oberta d'Olèrdola aquest curs 2020-2021. Per veure de quina manera s'adapta a les actuals circumstàncies aquest Servei de Biblioteca Oberta, conversem amb la responsable del servei, la bibliotecària del Servei de Biblioteca Oberta d'Olèrdola, la Maria Morella, que saludem. Maria, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Raimon, com esteu?
Com comentava Maria, doncs el que no ha fet, malgrat les dificultats, que són moltíssimes, les limitacions que imposa aquesta situació de pandèmia, això no ha impedit, doncs, que el Servei de Biblioteca Oberta continuï obert. És tot un mèrit, no?, que això pugui ser possible.
Sí, és tot un mèrit, perquè al principi de tot del confinament patíem molt, perquè en primer lloc els més petits no entenien per què no podien tocar els llibres. Els nens més petits, doncs, els havia de donar explicacions de per què no es podien tocar, per què no podia haver de llibres, per què s'havia eliminat l'hora del conte. I va ser, a mi personalment i a la gent que em dona suport, va ser una mica frustrant. Però, sortosament, al cap d'uns mesos, doncs, ja hem pogut establir-ho. La veritat és que és molt bonic veure com els nens s'emocionen i transmetre valors, la veritat.
Un servei de biblioteca oberta que s'organitza, el concepte es manté, oferir la biblioteca fora de l'horari lectiu. En aquest cas sí que hem de dir, doncs, que només poden utilitzar el servei de biblioteca oberta els infants de les escoles i amb els grups bombolla establerts.
Sí, sempre. Amb això l'equip directiu és molt curós, i regidoria també, i la cap de lleure, i això ho hem tingut molt clar en tot moment, només grups bombolla. Malauradament no poden venir cada dia, perquè al ser només un grup bombolla per dia, doncs realment no hi poden accedir cada dia, però ja està bé, perquè quan veig que estan responent amb molta il·lusió, i els nens són uns grans mestres, ens ensenyen molt sobre normes als adults.
S'estan programant diferents activitats de dinamització, com per exemple hores del conte, sessions de contes. Aquests dies seran fet tant a la biblioteca de l'escola Circell com a l'escola Roser Montaner de Sant Pere Molanta, sempre vinculades aquestes sessions a la voluntat de difondre valors universals. En aquest cas ha tocat parlar de la pau i de la no violència.
Sí, a la darrera activitat d'any passat va ser contra la violència, i concretament sobre la violència contra la violència de gènere, i aquesta setmana i la vinent estem fent valors sobre la pau, aprofitant el Dia de la Pau, tant a les dues escoles. Aleshores, els nens estan responent molt bé, tant amb una escola com amb l'altra. És un suggeriment que em va fer l'equip directiu del Circell, i el Roser Montaner s'hi va adherir de seguida. Va ser molt interessant, perquè realment cada vegada que fem l'hora del conte ja transmets uns valors, però fer-ho aprofitant jornades internacionals va ser... Estan responent bé, francament.
En aquest cas, doncs, s'han fet les sessions dedicades a l'exposició, la narració, tu mateixa ho has fet, dels contes La Maleta, i l'altre, El Llapis Màgic de la Malala. Què tenen aquests contes que permeten, doncs, assolir o buscar l'assoliment d'aquest propòsit de difondre aquest valor universal de la pau?
Doncs el rerefons de La Maleta és la temàtica crua, dura, però real dels refugiats. I et puc assegurar que els nens de 3 i 4 anys l'estan entenent molt bé. Evidentment, ha explicat a la seva manera, però... I després m'agrada, perquè al final de cada conte els faig un petit col·loqui i els pares també intervenen, doncs. I, bueno, doncs, si portem un petit granet de sorra, ja estic bé. I El Llapis de la Malala ho faré als més grans, perquè potser és un missatge que els més petitons encara no entenen, o potser és un conte per una miqueta més grans. I també és molt interessant, perquè la Malala és un cas real, que en aquest cas va ser el Premi Nobel més jove de la història de la pau, que amb 17 anys una nena de Pakistan va aconseguir millores educatives amb les nenes, i això pensem que és superimportant.
I a banda d'això, aquests dies també, sobretot en el cas de l'escola Roser Montaner de Sant Pere Molanta, esteu enllestint un mural.
Sí, els nens, allà els faig lectoescriptura, nens que tenen dificultats per llegir, escriure i comprensió, i ells mateixos van proposar que, més a més dels contes, volien crear un mural amb imatges i frases fetes per ells mateixos, tot i el meu ajut, però l'origen del concepte és seu. Conceptes que per ells significaven la pau. I vaig quedar molt parada i molt sorpresa, perquè realment no s'han limitat a fer l'eslògan d'anys enrere, no? Si vols la pau, no creïs la guerra. No. Conceptes com el no racisme, no maltracte animal, han sortit idees que francament m'han sorprès molt gratament, que tenen a veure amb la pau també, però no sempre hi pensem. És molt maco aquest projecte, molt.
Ara, Maria, ho apuntaves, un dels propòsits també, malgrat aquestes dificultats moltíssimes que condicionen el funcionament de qualsevol equipament que pugui obrir mínimament aquests dies, en aquest cas del Servei de Biblioteca Oberta aquest curs, és reforçar el que ha de ser la capacitat de lectoescriptura dels escolars, de les dues escoles, però de manera específica d'aquells nens i nenes que puguin tenir en aquest àmbit més dificultats.
Sí, en aquest cas el Rossend Muntaner i el CIRCET els ofereix també la possibilitat als escolars que si tenen, han de fer un treball o estudiar, el que sigui, també utilitzin aquell espai, que tot i que és extraescolar, doncs estem allà fins les 6. Per tant, és un espai que s'aprofita, tot i encara no poder fer fins que no vingui la normativa exacta sobre la quarantena de llibres del préstec, li estem donant un ús, que és el que volíem, que fos un espai que es pogués habilitar.
El funcionament, evidentment, amb aquestes restriccions dels grups bombolles continua sent el dels altres cursos, això no ha variat, tres tardes obertes les sessions de les biblioteques, de la biblioteca oberta de l'escola Circe, dimarts, dimecres i dijous, i dues en el cas de l'escola de Sant Pere Molanta, de la biblioteca de l'escola Rossend Muntaner, dilluns i divendres, això no varia.
Exacte, dilluns i divendres a Sant Pere Molanta, a Rossend Muntaner, de 4 a 5.30. En aquest cas seguim amb la proposta dels nens de lectoescriptura, perquè és tot més segur segons normativa. I el Circell, sí, exacte, doncs de 4.30 a 6, els dimarts, dimecres i dijous. Així els nens quan surten saben que tenen aquell espai durant una estona.
Hem parlat d'aquesta feina específica amb aquestes sessions de l'Hora del Conte per difondre aquest valor de la pau i de la no violència. Què esteu preparant per difondre aquests valors universals? Què és el que entra dins del calendari d'activitats properes de dinamització del Servei de Biblioteca Oberta a Olèrdola?
Doncs la propera sí que seria més relacionada amb Sant Jordi, els Jocs Florals, però això les escoles ja estan fent una tasca molt, molt maca i molt interna, per tant aquí la meva figura doncs serà simplement de suport amb el que calgui, però sí que la propera activitat de contes amb valors podria ser la del Dia de la Dona. Podríem enfocar-ho doncs amb el paper de la dona en l'àmbit educatiu amb els nens, no? Encara ho estem preparant, però jo crec que la idea anirà per aquí. La dona en tant que educadora, no? I valors femenins.
Al llarg de la conversa, Maria, has utilitzat la primera persona del plural, perquè són moltes les persones implicades, els suports que reps per tirar endavant aquest Servei de Biblioteca Oberta.
Sí, sincerament és una cosa que és una tasca que per mi és innata, perquè jo de petita ja ho he viscut. Mon pare, al meu poble, que jo sóc del Montseny, doncs ell a les escoles d'allà ja era bibliotecari, per tant ja la lectura i els valors educatius són una cosa que ja he vist des de petita, no? Però en totes les escoles que he estat sí que és veritat que no puc, tot i que és una cosa innata i que un la sent o no la sent, però no puc deixar de donar les gràcies a la gent que m'ha donat suport, perquè jo crec molt en el treball en equip. No sóc gens individualista i ho he de dir. El suport de Mireia, la cap d'Esport i Lleure, per mi ha estat únic, perquè va creure en mi des del primer moment, l'any passat, en aquest projecte. El regidor, Pere Sadurní, no puc tampoc deixar d'agrair-li tot el suport que m'ha fet sempre ha cregut en mi, sempre li han semblat bé les meves propostes. L'equip directiu del Circell i del Rossend, per mi també impecables amb tota la coordinació sempre que hem fet. Els conserges, les companyes de neteja, és que no puc deixar-me ningú. I sobretot la Sara, una professora del Circell, que tot i estar de baixa segueix donant-me un suport impecable, i totes les professores que durant anys i anys han estat fent una tasca increïble a la biblioteca, a les biblioteques escolars. No puc deixar de donar les gràcies, sincerament.
Doncs amb aquests agraïments ho deixem. Maria Morell, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feina i que vagi molt bé. T'emplacem a una futura conversa, també en aquest cas, per parlar del Club de Lectura d'Olèrdola, que tu és la coordinadora del club. Ja en parlarem en una propera ocasió dels continguts d'aquesta feina que també es fa de promoció en un altre àmbit, això sí, amb les persones adultes, de promoció de la lectura i del debat compartit d'una lectura d'un mateix llibre. Gràcies per explicar-ho, Maria Morell, en aquest cas, al Servei de Biblioteca Oberta a Olèrdola, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres per difondre-ho. Salut.
I ara ens n'anem cap a Calafell perquè la remodelació del Teatre Joan Colet va finalitzar la setmana passada i volem saber si ja comencen a treballar en la propera programació. Us en parlem des de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui anem a parlar del Teatre Joan Colet de Calafell, que la veritat és que ha tingut unes remodelacions espectaculars i que estem desitjant que ben aviat comencin una programació, si les restriccions ho permeten. I per això en tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la Mònica Trepat. Ella és del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Calafell. Molt bon dia, Mònica. Com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes.
Bé, suposo que contenta de veure que aquesta remodelació finalment ha finalitzat, mai millor dit.
Sí, la veritat que ha sigut una obra llarga, però ha valgut la pena. Ha valgut la pena totes les coses noves que podrem gaudir.
Explica'ns una mica, perquè el Teatre Joan Colet de Calafell ja existeix. Restem a l'espera que ens informis d'aquesta temporada, d'aquesta promoció Joan Colet de Calafell.
Molt bé, un plaer.
Moltíssimes gràcies i una abraçada, Mònica.
Igualment, gràcies. Adéu.
De Calafell ja existia com a tal, però sí que aquestes obres han durat aproximadament un any i mig o així, més o menys.
Sí, més o menys és un any i mig, però amb la pandèmia doncs s'ha allargat una mica més.
Clar, normal. Sí. I clar, això t'anava a dir, amb el tema de la pandèmia, però explica'ns quines millores s'han fet en quan fa el Teatre Joan Colet de Calafell.
Sí, la veritat que ha sigut una obra de reforma doncs una miqueta llarga, però la veritat que ha suposat doncs una gran millora tant en la sala on s'ha incrementat sobretot l'aïllament acústic i després el vestíbul i sobretot l'equipament escènic, tot el tema de so il·luminació. Uh-huh. Llavors hi ha hagut una gran intervenció, molt concretament el que és el vestíbul del teatre, que diguem s'han instal·lat el que són els lavabos, que fins ara el públic i usuaris del teatre doncs tenien que fer servir doncs els lavabos del pavelló poliesportiu que tenim al mateix edifici, i la veritat que ha sigut una gran millora. I llavors, sobretot, hem tingut una instal·lació d'un ascensor, que és un dels elements a destacar sobretot, ja que amb aquesta instal·lació doncs hem tingut una adaptació al que és a la normativa vigent d'accessibilitat. Ha sigut una de les coses doncs més importants.
Déu-n'hi-do, aquest teatre el veiem justament la setmana passada que es veien imatges precioses a les xarxes socials de l'Ajuntament de Calafell, a la pàgina web de l'Ajuntament de Calafell, i veiem doncs un dels fets que més ens incomoda a tots, no? I suposo que estaràs d'acord amb mi, Mònica, que és veure el teatre buit. Però clar, les restriccions no ens permeten, i jo m'imagino que la programació cultural ha afectat bastant, no?, el fet de que no es pugui fer res encara, no?
Clar, nosaltres doncs des de l'Ajuntament de Calafell doncs estem preparant el que és una programació que començarà el més aviat possible, amb tots els aforaments, mesures, doncs que estableixin, diguem, totes les autoritats sanitàries, perquè no podem fer una altra cosa, esperar. I doncs tot això doncs arriba en un moment que la cultura ha de ser segura i necessitem més activitat que mai.
La veritat és que sí, ho trobem molt a faltar, la veritat, eh? Ho trobem molt a faltar.
Sí, la veritat.
Perquè amb un teatre com el que hem vist i que els nostres oients veuran a les xarxes socials nostres del Penedès en Xarxa, la veritat és que fa goig. M'imagino que no té res a envejar a qualsevol que veiem d'una gran ciutat, no? Com podria ser Barcelona.
I ja tenim ganes, doncs, de que amb aquesta instal·lació, amb aquest teatre, doncs podrem gaudir de tota mena d'espectacles que també eren aquells espectacles que fins ara doncs ens obligàvem, diguem, a desplaçar doncs, el que dius tu amb altres pobles i altres ciutats més grans d'aquí de Catalunya. Llavors ja ho podrem gaudir amb aquestes instal·lacions doncs, aquí al municipi de Calafell.
Uh-huh. Perquè a més, Mònica, m'imagino que a banda de les restriccions, el fet de no poder sortir del nostre municipi també és un hàndicap negatiu a l'hora de fer qualsevol programació, no?
Clar, nosaltres ara estem a l'espera perquè ja tenim doncs coses aparaulades, tenim cicles d'òpera, tenim totes les nostres entitats de teatre d'aquí del municipi amb ganes de, doncs, estem a l'espera de que estrenin les seves obres que porten tant de temps assajant i clar, doncs ara amb moltes ganes doncs d'organitzar properament volem fer una jornada des del Departament de Cultura d'unes portes obertes del Teatre Joan Colet d'aquí de Calafell, sobretot amb mesures de seguretat, si ha de ser amb cita prèvia, doncs perquè tota la ciutadania d'aquí de Calafell i dels voltants doncs, pugui conèixer doncs, com ha quedat el nou teatre.
I més o menys sabem quan es podrà fer aquesta visita al Teatre Joan Colet o encara de moment és aviat?
A veure... la nostra intenció era poder obrir les nostres portes aprofitant que teníem la festa de la Candelera, el que passa que no ha pogut ser, i esperem que el més aviat possible doncs, puguem obrir les portes d'aquest nou teatre.
És a dir, que estarem molt pendents de la pàgina web de l'Ajuntament de Calafell per veure quan es posarà aquest punt de sortida, no?
Sí, la veritat que amb moltes ganes i esperant doncs, que no pugui donar el tret de sortida.
Mònica, Departament de Cultura i Cultura en baixes hores. Com es gestiona això des del punt de vista de emocional i de feina?
Doncs... es gestiona doncs, intentant adaptar-nos a totes les nostres festes, les nostres... doncs intentar-ho fer d'una altra manera fins que passi tot això, clar. No podem fer res més, clar. Esperar.
Ja sí. Portem quasi un any, Mònica. És dur quan un municipi com el de Calafell és molt, molt intens a nivell d'activitats, mai s'aturen les màquines, no? Sempre no. Hem vist aquesta agenda plena d'actes i ara fa peneta, no? Veure que no hi ha res.
Sí, clar, tenim les nostres festes majors petites, dinamitzacions, fires, clar. Tenim coses molt importants aquí al municipi, doncs que, bueno, com tots els altres municipis, hem estat un any parats i doncs, esperant doncs, que aviat puguem tornar a celebrar doncs, els nostres municipis i els nostres carrers i que tots els calafellens, calafellenques, doncs, puguin gaudir doncs, d'aquestes festes majors, d'aquestes fires que tenim tan importants aquí al municipi.
Doncs sí, de fet, aquesta setmana vinent seria el Carnaval Xuriguer. Sí que és veritat que heu adaptat a les normatives actuals i molts actes que es faran de forma doncs, simbòlica, guarniment de balcons i fotos de disfresses que es podran veure i fer el pregó, per exemple, que serà de forma virtual.
Clar, doncs hem tingut que adaptar-ho doncs, amb aquestes noves normatives, però almenys doncs, que es pugui gaudir una miqueta, no?
Doncs
que...
sí.
I res, i doncs esperant sobretot a poder ja dinamitzar el nostre teatre nou, les nostres biblioteques i totes les instal·lacions d'aquí del municipi i ja poder obrir-ho a tothom.
Doncs Mònica, ha sigut tot un plaer tenir-te aquí al Penedès en Xarxa. Restem a l'espera que ens informis d'aquesta temporada, d'aquesta programació que podreu preparar i d'aquesta jornada de portes obertes amb la normativa actual, però restem a l'espera que molt aviat, esperem que molt aviat, ens vagis informant de tot el que vagi succeint al Teatre Joan Colet de Calafell.
Molt bé, un plaer.
Moltíssimes gràcies i una abraçada, Mònica.
Igualment, gràcies, adeu, bon dia.
Penedès en Xarxa, el magazín de Penedès.
I amb una cançó optimista arribarem a les 11. El butlletí de notícies és un clàssic de Paul McCartney, aquest We Can Work It Out. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out, get it straight or see tonight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I've always thought that it's a crime. So why there's a chance that we